Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
2:45. Bon dia, amics i amigues. Després del matí, avui comencem, com cada dia de dilluns a divendres, el repàs a l'actualitat religiosa i social. El meu client no té pressa. Aquesta és una obra que es construeix i se sosté per la providència divina. Aquestes són només algunes de les frases atribuïdes a Antoni Gaudí sobre el gran projecte de la Sagrada Família, temple al qual es va dedicar en cos i ànima els últims anys de la seva vida. Avui han ressonat aquests comentaris amb motiu de la presentació de les previsions sobre la finalització de l'actual basílica, amb les últimes torres, la de Lluc de cara a l'any vinent i la de Jesús al 2026, així com la façana de la Glòria, l'última pendent de construir. Josep Maria Carbonell, degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, ha dit aquest matí a Ràdio Estel des del programa El Matí de Pol Marçà que la mateixa gran obra, especialment des que es va descobrir l'any 2010 en el seu interior, amb la natura que eleva l'esperit, és un miracle que connectaria perfectament amb l'actual procés de beatificació de Gaudí. En la conferència de premsa de la Sagrada Família aquest mateix matí, el director general Xavier Martínez ha anunciat que després de la pandèmia s'està recuperant el ritme de visitants i de treball en les obres que completaran una autèntica Bíblia sobre pedra amb les grans imatges projectades a l'exterior. En definitiva, estem cada dia més a prop del final d'una història única, la d'aquest diàleg del cel amb la terra que és la Sagrada Família. Avui comencem la nostra edició del migdia mirant cap a aquella aventura que el genial arquitecte català va posar en marxa ara fa més d'un segle. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que es fa des d'avui fins divendres a la Pontifícia Universitat Lateranense de Roma un congrés teològic internacional en el marc de les celebracions jubilars del tercer centenari de la Fundació de la Congregació Passionista sota el lema La saviesa de la creu en un món plural, per aprofundir en l'actualitat de la creu, precisament dins dels múltiples aeròpacs contemporanis. D'altra banda, l'Institut Català Internacional per la Pau ha lliurat el Premi ICIP Constructors de Pau 2020 a l'activista congolesa Julienne Lusenge per la seva tasca de prevenció i reducció de la violència sexual i de gènere i per l'enfortiment de la participació de les dones en la construcció de pau a la República del Congo. Més de 300 persones procedents de 26 països, a més, participaran des d'avui en el Congrés Internacional de Turisme Religiós i Sostenible que se celebra per primera vegada a Europa i concretament a Pamplona, com a seu d'aquesta trobada fins divendres vinent. Aquestes i altres informacions sense distància fins a les dues.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Com us dèiem, la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona és notícia perquè ja té una possible nova data marcada. Es preveu que l'any 2026 s'acabarà la Torre de Jesús. Serà la més alta de totes, amb 172 metres i mig d'alçada. D'acord amb la voluntat d'Antoni Gaudí, el límit, aquesta alçada, està marcat per la muntanya de Montjuïc, el punt més alt de la Barcelona en què vivia l'arquitecte quan va dissenyar l'obra. Ens amplia aquesta informació des de la Sagrada Família la nostra companya Sílvia Muñoz. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda, exacte. Es parla de previsió, ja que la data anirà en funció de com evolucionin les dades de la pandèmia i de l'arribada també de turistes a la ciutat i al temple. Així ho ha confirmat el director general de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Xavier Martínez.
Les nostres previsions per finalitzar l'any 2021 és que visitin durant tot l'any 810.000 persones a la Sagrada Família, que representaria un 17,2% de les mateixes que ens van visitar en el 2019. Les projeccions per a l'any 2022, si bé estan en la mateixa línia, creiem, i som optimistes, de que hi haurà un punt de millora. I ens podríem situar en ratis del 35-40% de visitants respecte al 2019. Això situaria la xifra de visitants a la Sagrada Família en 1.600.000 visitants.
Sobre la data de finalització del temple, Martínez ha reiterat en la roda de premsa que no és possible posar una nova data fins al 2024, que és quan es preveu que la normalitat prepandèmica retorni. De totes maneres, el pla d'acabar-la el 2026, com estava previst, no serà possible. L'arquitecte director del temple, Jordi Faulí, ha explicat que la Torre de la Mare de Déu serà la primera, si tot va bé, en construir-se i acabar-se en 44 anys. El terminal de Jesucrist farà 17 metres d'alçària i estarà acabat per una creu de 4 braços, que faran 13,5 metres d'amplada. La creu estarà recoberta de ceràmica esmaltada i vidre. La idea principal és que el seu interior sigui visitable i s'hi podrà accedir amb ascensor, que pujarà uns 150 metres, i després per escales. Però tot això encara s'ha de veure com s'acaba de dissenyar. La Sagrada Família es troba en la recta final de la seva construcció, centrada en l'aixecament de les 6 torres centrals. De fet, el 2022 es preveu acabar una de les torres dels evangelistes, la de Lluc. Ho ha confirmat aquest matí el president delegat de la Fundació de la Sagrada Família, Esteve Camps, al matí de Ràdio Estel. Pel que fa a les portes obertes, la nau central es podrà visitar una exposició de la terminal de la Torre de Jesucrist. Estaran mostrades les diferents parts que la composen en prototips. L'objectiu és apropar-la al ciutadà i que la conegui de ben a prop. 12.000 persones han aconseguit entrades gratuïtes per sorteig i podran visitar el temple aquest mateix cap de setmana en el marc de les festes de la Mercè.
Moltes gràcies, Sílvia. Recordem que en la conferència informativa també ha estat present l'arquitecte responsable de les obres del temple, Jordi Faulí.
Sense distància. Actualitat propera i clara a Ràdio Estel.
Passen 7 minuts de 3 quarts de 2. Es fa des d'avui fins divendres a la Pontifícia Universitat Lateranense de Roma un congrés teològic internacional en el marc de les celebracions jubilars del tercer centenari de la Fundació de la Congregació Passionista, sota el títol La saviesa de la creu en un món plural, amb l'objectiu d'aprofundir en l'actualitat de la creu dins del context dels múltiples aeròpacs contemporanis, fòrums a la plaça pública on es parla de Déu. El Papa s'ha adreçat als participants a partir d'aquestes premisses en un missatge enviat al superior general de la Congregació de la Passió de Jesucrist, Joaquín Rego. Recordem que els passionistes tenen a Barcelona el santuari situat al carrer Capità Arenas, a Sarrià, Sant Gervasi. El Sant Pare expressa també l'esperança que la iniciativa contribueixi a una lectura renovada dels desafiaments contemporanis a la llum de la saviesa de la creu. Canviem de qüestió novament. L'Institut Català Internacional per la Pau ha lliurat el Premi ICIP Constructors de Pau 2020 a l'activista congolesa Julien Luzenge per la seva tasca de prevenció i reducció de la violència sexual i de gènere i per l'enfortiment de la participació de les dones en la construcció de la pau a la República Democràtica del Congo. En una cerimònia al Parlament de Catalunya, el president de l'Institut, Xavier Mas Llorenç, ha reivindicat la necessitat de lluitar contra la violència sexual també a casa nostra. Ha dit que des de Catalunya no ens podem permetre ser un país més en aquest assumpte, perquè tenim les eines per treballar més decididament a casa i perquè aconseguim una massa crítica que faci front a aquesta veritable pandèmia vergonyosa. En el decurs de l'acte s'ha projectat un vídeo sobre la trajectòria de la guardonada i el periodista especialitzat en Àfrica, Xavier Aldecoa, n'ha glossat la figura. La mateixa activista, Julien Luzenge, explica així la seva tasca.
Nosaltres donem suport a dones que han sobreviscut a la violència a la República Democràtica del Congo i promovem la pau al nostre país. Mobilitzem també diners per donar-los a organitzacions no governamentals de base i així poder canviar la situació de les persones en la comunitat. Si no treballem per la pau, per restaurar la pau al nostre país, no podrem acabar amb la violència contra les dones.
En el discurs d'agraïment del reconeixement, Julien Luzenge ha dedicat el premi a totes les dones congoleses, de les quals ha dit que són heroïnes que treballen quotidianament per la pau al Congo i que viuen sota la violència cada dia. Segons la premiada, les dones congoleses són agents de canvi. Julien Luzenge és fundadora i actual presidenta de l'organització Sofepadi, que proporciona atenció integral a les víctimes de la violència sexual i de gènere, i també és directora de Fund for Congolese Women, entitat que ofereix suport financer i tècnic per a l'empoderament de les dones i les nenes congoleses, per situar-les com a agents de canvi en el si de les seves famílies i comunitats. És també fundadora de l'Hospital Karibuni Wamama, a la localitat de Bunia, des d'on s'atenen dones supervivents de violència sexual i els seus fills i filles. Fins ara l'hospital ha atès més de 7.000 supervivents.
Sense distància. Les notícies del dia a prop de tothom. Sense distància. Un panorama presentat a prop de tu.
4 minuts i seran les dues. Destaquem altres notícies d'aquest matí. Més de 300 persones procedents de 26 països participen des d'avui en el Congrés Internacional de Turisme Religiós i Sostenible que se celebra a Pamplona, per primera vegada a Europa. La catedral de la capital navarresa es converteix fins divendres en l'epicentre d'un congrés que abordarà diferents qüestions relacionades amb el turisme religiós, però que també mostrarà la seva cara més turística amb l'oferta de 3 etapes del Camí de Sant Jaume i diferents visites culturals per Pamplona o altres localitats de Navarra. L'Associació de Pessebristes de Pamplona, l'Associació de Campaners de la Catedral i la Colla Gegantera, entre d'altres, participen també en aquesta trobada amb diferents activitats a la mateixa seu. El congrés, que compleix la seva 16a edició amb el lema Unint continents, agermanant destinacions, combinarà l'assistència presencial amb les transmissions en línia, ja que les restriccions imposades per la pandèmia han dificultat la mobilitat dels participants, especialment els procedents de països d'Amèrica del Sud. Al llarg de 3 dies, els ponents i assistents abordaran diferents qüestions sobre les manifestacions religioses com a atractius turístics, sempre sota el respecte a la diversitat de creences i de tradicions. Us comentem també que el cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, participarà des de divendres i fins diumenge a Roma en l'Assemblea Plenària del Consell de Conferències Episcopals d'Europa. La trobada commemora el 50è aniversari de la creació d'aquest organisme de les Conferències Episcopals d'Europa. Això fa que l'ofici solemne, la missa pontifical del Dia de la Mercè, la Basílica de la Patrona de Barcelona, no estigui presidida per ell, sinó pel bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, que celebraran amb ell el cardenal Lluís Martínez Sistac i els bisbes auxiliars de Barcelona, Sergi Gordo i Antoni Vedell. I completem el nostre panorama informatiu explicant-vos que es prepara un nou pelegrinatge des de fa dies ja al Santuari Aragonès de Torreciutat, des de Barcelona. És una iniciativa oberta a creients, famílies i comunitats cristianes en general. La jornada es farà aquest dissabte vinent, amb sortida a les 7 del matí, des de l'Avinguda Diagonal, a l'alçada de la parada de metro de Palau Reial, i amb tornada cap a 2:15 de la nit a la capital catalana. Ens diuen que encara hi ha places. Per a reserves i més informació es pot trucar al telèfon 664 72 06 39. Fins aquí l'actualitat sense distància. Us deixem amb l'informatiu Estel Migdia i amb Joan Trias i el seu equip. Abans, però, un apunt sobre l'edició d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana. Més actualitat social i religiosa a 6:45 de la tarda, novament a prop de tu, sense distància, i després de 8 a 9, Camins amb Rafa Sanahuja. Seguiu a Ràdio Estel.
Presentat el document preparatori del proper sínode. El darrer número del Catalunya Cristiana subratllem que el camí sinodal s'obrirà els dies 9 i 10 d'octubre a Roma. El procés acabarà l'octubre del 2023. En paraules del sotsecretari del Sínode dels Bisbes, Luis Marín, l'escolta és una de les claus d'aquest camí sinodal.
Todo el pueblo de Dios nos ponemos a la escucha. Unos a la escucha de los otros y todos a la escucha del Espíritu Santo. Este dinamismo de comunión hará posible una mayor coherencia en nuestra vida cristiana y nos impulsará a testimoniar con entusiasmo el Evangelio de Jesús en medio del mundo.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.